Bon dia a tothom i benvinguts a la finestra. Esperem que l'obriu de bat a bat per poder rebre informació fresca, bons consells i opinions sobre temes d'actualitat. Esperem que passeu un matí ben entretingut escoltant els diferents espais que us oferim en aquest programa.
Bon dia. Avui, a la finestra, escoltarem els següents espais. Tot seguit, temps serà temps. Continuarem amb petites coses, el planeta i l'art d'educar, espai amb el que finalitzarà el programa de la finestra. Completaran després el matí l'informatiu i l'hora del vermut. Comencem, doncs, a guaitar per la nostra finestra. Donem primer una ullada retrospectiva cap a la nostra història. Us deixem en temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Bon dia. Esteu ja preparats per embarcar? Si és així, pugeu que continuarem viatjant junts a través de la nostra història. Avui, al igual que el darrer mes, continuarem parlant de la Guerra Civil. Recordeu que en aquest any que s'acaba estem commemorant el 70è aniversari de l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Amb nosaltres, els col·laboradors del programa, Pere Audí. Bon dia, Pere.
Bon dia.
I Toni Orensans. Bon dia.
Bon dia.
I el presentem Àngels Martí i Isabel Gallà. Contem avui amb la col·laboració del tècnic Antoni Escoda. Comencem, doncs, a navegar.
Obrim el programa oferint-vos una selecció d'activitats relacionades amb la història que poden despertar el nostre interès i impulsar-nos a participar. L'Institut Ramon Muntaner resoldrà el dia 19 de desembre la seva convocatòria d'ajuts per a activitats, per a publicacions i per a beques de recerca local sobre la Guerra del Francès. S'han presentat a aquesta convocatòria diversos projectes. Alguns d'ells han estat elaborats per centres d'estudis de la comarca, com són el Centre d'Estudis de Priorat i l'associació No Jubilem la Memòria. Els que hi esteu interessats i aquest any no heu arribat a temps, esteu a la guait i consulteu periòdicament el portal de l'Institut.
El Museu del Montsià organitza una sèrie d'exposicions que romandran obertes fins al 31 de desembre. Dues d'elles estaran ubicades a la Casa O'Connor d'Alcanar. Una porta per títol El procés de neolització de les Terres de l'Ebre. Parteix de les societats caçadores-recolectores per endinsar-nos en el procés de domesticació d'animals i vegetals fins al moment de la introducció del metall. La segona exposició tracta del procés d'iberització a les Terres de l'Ebre. Comença amb la introducció del torn i els nous costums funeraris de les societats del primer ferro de l'Ebre. Descriu després el desenvolupament del món ibèric representat per la tribu dels Llercabons i acaba amb les operacions militars romanes a l'Ebre.
A Tarragona, al Port i al Tinglado número 2, podeu anar a veure també fins al 31 de desembre l'exposició El món del ferrocarril, 15 quilòmetres d'història. Una altra exposició, recordeu la sèrie de la Colla Cargol? Sí? Doncs amb el títol de Família i cultura com a resistència, els papers de la Colla Cargol 1952-1961, podreu veure una exposició que consisteix en un recull seleccionat de la revista El Cargolí, mostra singular de premsa clandestina produïda pels set germans Bastard de Parera, destinada als seus fills, amb l'objectiu de fer perviure els valors i les característiques de la cultura catalana. És una crònica d'actes, trobades i festes familiars comentades amb humor i il·lustracions. Aprofiteu ara les vacances de Nadal i aneu a veure-la a Barcelona, al carrer del Carme 47, fins al 30 de desembre. Música.
La Torre de Guaita.
A Torre de Guaita recalarem avui a un dels ports del nostre viatge on la cruesa de la tristesa i l'amor de la guerra es veien amb uns ulls diferents als de la batalla. Allí s'intentava suavitzar-les o evitar-les dins del possible, oferint companyia, dedicació personal, recursos sanitaris i solidaritat.
Durant l'estiu del 1938, les tropes republicanes van intentar capgirar el curs de la guerra, preparant l'ofensiva que donaria lloc a la Batalla de l'Ebre. Les esperances d'una victòria, però, es van veure frustrades. La lluita fou llarga i cruenta, amb un gran nombre de morts i ferits. Al marge dels camps de batalla i com a directa conseqüència, es van lliurar altres tipus de combats, la dels hospitals de campanya, on metges, infermeres, sanitaris i voluntaris, catalans, internacionals i espanyols, van intentar vèncer la mort salvant vides de soldats o civils ferits i els van donar el suport i caliu en tot moment. Un d'aquests hospitals de campanya va ser el de la Cova Hospital de la Bisbal de Falset. I per parlar-nos-en, tenim avui amb nosaltres Àngela Jackson.
Àngela va néixer a Anglaterra. És doctora en història i autora del llibre British Women and the Spanish Civil War, Dones britàniques a la Guerra Civil Espanyola. Com a conseqüència dels seus treballs de recerca sobre aquest tema, va entrar en relació amb dones britàniques que havien estat voluntàries a l'Hospital de la Bisbal i també va consultar documentació que hi feia referència. Per aprofundir en la seva investigació, Àngela passava temporades al Priorat i va anar enllaçant un tema amb l'altre. El resultat final ha estat un altre llibre, Més enllà del camp de batalla, publicat per Cossetània Edicions, que és el fruit de la seva acurada i tenaç recerca sobre la història d'aquest hospital. Actualment viu a Marçà i presideix l'associació No Jubilem la Memòria, a través de la qual continua la seva tasca de recuperació de la memòria històrica. Bon dia, Àngela.
Bon dia.
Àngela, abans d'entrar directament a parlar de la Cova Hospital, podries explicar-nos des de quan estàs establerta a Marçà i algunes de les motivacions que et van impulsar a prendre aquesta decisió?
Fa 6 anys que vaig venir al Priorat per primer cop. Vaig anar a la Bisbal de Falset buscant la cova i per fer recerca. Quan el meu marit va jubilar-se el 2001, vam decidir venir a Espanya a veure. Vam passar uns quants mesos buscant un lloc per viure al sud d'Espanya, però finalment vam decidir que ens agradava més el Priorat i concretament Marçà, malgrat els hiverns freds. Ens agrada molt el paisatge tan bonic, la gent amable, i també perquè aquí puc continuar amb les meves investigacions dins aquesta zona.
De tot el que havies llegit, vist o parlat amb persones que havien estat a la cova, què és el que et va impressionar o colpir més i et va impulsar a aprofundir en la recerca? Quines frases, sentiments o imatges et van gravar?
El meu interès per la Cova Hospital el va despertar escoltant els intensos records dels que hi havien treballat. Durant el curs de la meva recerca sobre les dones britàniques a la Guerra Civil Espanyola, vaig trobar bastant referències a la cova, en articles publicats durant la guerra, en memòries escrites després i en testimonis que se havien enregistrat més tard. Entre les dones que vaig entrevistar jo mateixa, hi havia una infermera anglesa, Patience Darton, que havia treballat a la cova. Malgrat el pas de més de 60 anys, el record de l'esforç per atendre els centenars d'homes greument ferits de la Batalla de l'Ebre restava intens i punyent. També, en les paraules d'una altra dona, Winifred Bates, hi havia una descripció de la seva visita a la cova. Ella va escriure: «Els homes morien mentre jo era al seu costat. Era l'estiu i havien estat entrenant-se molt abans de creuar l'Ebre. Els seus cossos eren bruns i bonics. És tan difícil de fer un home i tan fàcil enviar-lo a la mort. Mai no oblidaré l'Ebre.
Era necessari posar-se ja a treballar sense dilació en la recerca sobre la cova hospital? Per què, Àngela?
Perquè els protagonistes d'aquesta història tenien més de 90 anys i crec que era important que la recerca veiés la llum abans que aquestes persones desapareguessin.
Àngela, durant la teva recerca, quines restes, quins records has trobat prop de la cova o bé pels seus voltants?
Quan vaig anar a la cova l'any 2000, res a la cova revelava la seva història. I com vaig descobrir més tard, no hi havia cap senyal a la fossa comuna del cementeri del poble on varen ser enterrats els que havien mort a la cova. Només hi havia un document d'aquest temps a l'arxiu de l'Ajuntament del poble, la llista de soldats enterrats al cementeri.
I ens podries dir per què es va escollir la ubicació de la cova per posar-hi l'hospital?
A començaments de l'estiu del 38 s'escollí la cova per la seva grandària, un lloc idoni com a hospital provisional, un lloc on els ferits estarien a refugi dels bombardejos amb aigües de manantial abundants i prou a prop de les línies del front.
Àngela, tu, en la cova hi havia voluntaris britànics i altres voluntaris internacionals, catalans, espanyols, però una mica, què els va impulsar a vindre a la cova? A quin perfil de persona responien?
La major part del personal mèdic britànic que hi treballava havia crescut en un entorn urbà i la seva educació, com a mínim, havia arribat fins als 14 anys. A més, en alguns casos s'havien especialitzat en infermeria, per exemple. Tot i que alguns dels vinguts de la Gran Bretanya eren membres de l'ala esquerra dels grups polítics, d'altres no tenien cap bagatge polític en particular i en sabien molt poc de les arrels del conflicte. Un cop arribats a Espanya, la majoria foren polititzats ben aviat i s'identificaren totalment amb els defensors de la República, lluitant per la llibertat, per la democràcia i contra el feixisme.
Àngela, pots parlar-nos d'alguna d'aquestes persones en concret, d'alguns dels seus trets més destacats?
El cas de Nan Green és molt interessant. Desenvolupar tasques administratives a la cova, tenia unes fortes conviccions socialistes abans del començament de la guerra i ja era membre del Partit Comunista. El seu marit es trobava a les brigades internacionals. El més sorprenent del seu cas era que fou una de les poques dones britàniques amb fills que vingueren voluntàriament a Espanya. Va haver de prendre una decisió dura i finalment ho feu perquè un benefactor s'oferí a pagar el cost d'enviar els seus dos fills a l'internat que escollís. Sabia que podria donar als seus fills l'oportunitat de fugir de la pobresa en què vivien.
A la cova, Àngela, quins tipus de mitjans sanitaris i materials tenien? Com es proveïen? Quines coses els hi mancaven més?
Hi havia una unitat de transfusió de sang conservada portada per un doctor britànic, Reggie Saxton, i el laboratori de transfusions era en un camió adaptat a prop de la cova. Era una tecnologia nova en aquells temps. Però hi havia moltes carències de medicines, de roba i, com va dir Patience Dalton, de mantes. Ella tenia terribles discussions amb els enterradors que volien agafar les mantes per embolcallar els difunts. Ella deia que no, defensava que les necessitava per mantenir els vius.
I a la cova devia haver-hi diferents idiomes i sensibilitats. Era una dificultat per a coexistir, per a la convivència.
Sí, els problemes causats per la barreja de llengües estrangeres podia impedir la tasca de donar consol als moribuns. Patience explica que hi havia molts jueus a les brigades i molts parlaven jiddish, hebreu, a més de la llengua autòctona. La solució era buscar una persona que pogués parlar jiddish amb una altra persona jueva. No importava si eren romanesos o hongaresos o d'on fossin. I amb aquesta llengua comuna podia donar un missatge que volien enviar a casa.
I entre el personal sanitari hi havia desànim, Àngela?
A vegades sí, hi havia desànim. Quan els camions carregats amb les últimes lleves passaven amb nens de 16 anys, Patients, per exemple, començava a dubtar que res valgués tot el sofriment que veia al seu voltant. Afortunadament, va parlar amb un pagès que va explicar-li la importància dels beneficis aportats per la República en la seva vida. Aprendre a llegir, el dret de vot, la reforma agrària i d'altres. D'aquesta manera, Patients va entendre millor per què estaven lluitant.
I a l'Hospital de la Cova se tenien només soldats republicans o també podia rebre assistència algun soldat de l'altre bàndol? I també et volia preguntar si arribava algun tipus d'atenció mèdica als civils o a persones de les poblacions veïnes.
Sí, hi havia presoners de guerra ferits, un bon nombre pertanyent a les divisions italianes enviades per Mussolini per donar suport a Franco. Hi ha una foto d'una infermera atenent un presoner. També hi ha fotos d'alguns civils ferits als bombardejos. Per exemple, un noi de Cobera que fou rescatat d'una mort segura per un brigadista de Canadà quan van caure la torre del depòsit de l'aigua. I la Teresina Massip, ferida quan va caure una bomba directament sobre casa seva. Van morir les seves dues filles. El doctor Saxon va visitar un nen malalt a una altra cova a prop del poble i hi ha nombroses persones de la Bisbal de Falset que recordava haver rebut un tractament ahir.
Pel que es desprèn del que ens expliques, durant la teva recerca vas conèixer molta gent de la Bisbal. Què vau aprendre un dels altres? Quins sentiments, quines descobertes es van propiciar a partir d'aquí?
Després de l'acte commemoratiu, moltes vegades la gent del poble em va dir que el dia havia estat inoblidable. Alguns es varen emocionar a causa del ressorgiment dels records d'infantesa o del record de la gent estimada que havien perdut a la guerra, d'altres pel descobriment de la història del poble fins llavors desconeguda. Jo vaig aprendre molt de la dificultat de superar el legat de la guerra civil aquí i em vaig sentir orgullosa d'haver pogut compartir aquest procés.
Uh-huh. En el llibre parles de la importància del record per a la identitat de cadascun de nosaltres, però també comentes la complexitat de la memòria, ja que a banda dels fets i dades concretes, una part dels records i la memòria també la componem nosaltres mateixos. Pots explicar-nos què vols dir amb tot això?
Tots nosaltres estem avaluant i revalidant les nostres vides des d'una perspectiva cada cop més llarga. Hem de seleccionar els episodis per explicar i escollir les paraules adients per transmetre la nostra història a les noves generacions. Els historiadors orals parlen del procés pel qual cadascú de nosaltres compon el seu propi relat de les experiències personals, que ens permeten construir una versió de nosaltres mateixos que pugui ser viscuda amb un relatiu confort psíquic.
Finalment, tu, Àngela, que has treballat per la recuperació de la memòria de la Guerra Civil Espanyola i de la interacció entre les tropes espanyoles i les brigades internacionals, creus que s'ha fet prou en aquest sentit? Per què és important recuperar la memòria d'aquesta època i d'aquests fets?
Indubtablement sí, és important, perquè hi ha coses per aprendre. Amb l'associació No Jubilem la Memòria he fet investigacions sobre el tema de la interacció entre la gent dels pobles del Priorat i els brigadistes. L'any que ve sortirà un llibre amb el títol Els brigadistes entre nosaltres, amb moltes fonts fins ara desconegudes aquí. No obstant, encara hi ha moltes possibilitats de fer investigacions aquí, però penso que farà millor que els joves del Priorat ho facin.
Moltes gràcies, Àngela. Se'ns ha acabat del temps. Sí. Esperem comptar de nou amb tu, amb la teva presència, un altre dia.
Sí, gràcies, Isabel.
Si voleu saber-ne més sobre el tema, podeu llegir uns quants llibres per ampliar. Naturalment, i en primer lloc, podeu llegir el llibre de l'Àngela Jackson, Més enllà del camp de batalla, testimoni, memòria i record d'una cova hospital a la Guerra Civil Espanyola, d'Edicions Cosetània. Dins de l'obra col·lectiva Guerra Civil a les Comarques Tarragonines, 1936-1939, també podeu trobar l'article de l'Albert Sabater Rull i Carles Llaurador Bros, que porta per títol La sanitat republicana durant la batalla de l'Ebre, l'exemple del 15è cos de l'exèrcit. Editen publicacions de recerca d'estudis històrics del Cap de Tarragona. I al final un altre llibre. De l'autor Jaume Sabater i Alertor podeu llegir Víctimes d'una guerra al Priorat. És el número 21 de la col·lecció del Camí Ral, d'editors de Rafael Dalmau.
Ara, sal i pebre de la petita història. Anècdotes i fets insòlits que retraten la vida quotidiana a les nostres contrades a través del temps amb Toni Orensans.
Historietes de la història. La història ha deixat persones més o menys cèlebres a tots els pobles, però d'allò que no hi ha dubte és que la història ha deixat personatges estranys i estrambòtics a tot arreu. Avui coneixem el cas de Delfí Navàs, el cacic per antonomàcia de Cabassers, nascut el 1855 i mort el 1929. I ens interessem per la seva figura perquè més enllà d'haver estat, prenguin nota, escolar, majoral, sagristà, cantor, organista, alcalde, secretari municipal, jutge local i caporal del Sometent, Delfí Navàs era un personatge d'allò més curiós. Tenia teories descabellades per tot i, per exemple, estava completament convençut que el llatí era una llengua inventada i en cap cas la llengua de la Roma clàssica. Per aquest filòsof d'anar per casa, el llatí se l'havia inventat un savi un dia qualsevol com a llengua universal. Allò no ho havia parlat mai ningú. Era un home culte, però a la seva manera. En ple segle XX continuava negant, des del seu observatori de Cabassers, la teoria heliocèntrica de Copèrnic, és a dir, negava davant de qui convingués que el Sol fos el centre de res i encara més, menys, que la Terra girés al seu voltant. Però Delfí Navàs ni estava boig ni era un qualsevol. Era un senyor d'allò més influent a Cabassers i a la província de Tarragona, d'on va arribar a ser cap dels carlins. Navàs va fundar a Cabassers la Societat L'Herbabona, que tenia com a objectiu principal combatir les pestilentes emanaciones i efectos del liberalismo, la demagogia i l'anarquia, tal qual. Així les coses qualsevol es feia d'esquerres. Però com que era tossut i rar, i així ho reconeixia ell mateix, les contradiccions també l'assaltaven. Volia la Guàrdia Civil al poble i se'n va sortir. Li van instal·lar una caserna. Però llavors va sortir un altre problema. Les xiques del poble preferien casar-se amb els agents de la Benemèrita, que eren més pinxos, i les dones marxaven casades de Cabassers. Volent augmentar la seguretat local, s'havia trobat amb un problema imprevist. Com solucionar-ho, per tant? Molt fàcil. Al cap de 7 anys, els guàrdies civils van haver de marxar del poble i Cabassers es va quedar sense caserna. Millor així. Si volen conèixer més historietes de Delfina Bas, facin-se amb el següent llibre, Cabassers, un poble al peu de Montsant, editat l'any 1991 per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Delfina Bas i surt sobre.
En aquest trajecte trobem experts pilots i mariners esforçats. Les nostres entitats ens acompanyen. Avui ens acompanya Mari Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner des de la seva constitució el 2003. Fou també durant el mateix any quan va venir a instal·lar-se i a viure a Falset. És llicenciada en Humanitats i va fer un màster en Història per la Universitat Pompeu i Fabra. Bon dia, Mari Carme.
Bon dia.
Per començar, podries introduir-nos en el tema explicant-nos a quines necessitats va respondre la creació de l'Institut, com va sorgir la idea o de qui va ser?
Sí, els centres i instituts d'estudis tradicionalment sempre han jugat un paper molt important per a la cultura dels territoris de parla catalana, però sovint han tingut molt poc suport institucional. Un dels motius és que els centres d'estudis, una de les seves principals característiques és la seva heterogeneïtat, el fet que es dediquen a temàtiques molt diverses, i això ha fet que quan s'adreçaven a l'administració moltes vegades si anaven a trucar una porta, doncs els deien no, aquí no heu d'anar amb un altre, i això feia molt difícil la relació entre les entitats i l'administració. Això comença a canviar en el darrer govern de Convergència, perquè s'adrecen a la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana i els hi proposen crear l'Institut Ramon Muntaner, una fundació privada per donar suport als centres d'estudis. L'Institut comença a funcionar el juliol del 2003, té com a principal objectiu doncs, el suport a la recerca i a les activitats que fan els centres d'estudis, i la idea va sorgir del que era en aquells moments el delegat territorial de les Terres de l'Ebre, de Cultura, que era Josep Sebastià Cid, i que era una persona que venia del món dels centres d'estudis. Ell havia estat president del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i, per tant, una persona que tenia sensibilitat cap a aquest tema i va fer la proposta en el govern que hi havia en aquell moment. Es van adreçar a la coordinadora. La coordinadora inicialment va tenir moltes reticències a entrar a formar part d'aquesta fundació, perquè si una cosa caracteritza els centres d'estudis és principalment la seva independència política, no? I per tant, abans de prendre la decisió de formar part d'aquesta fundació, doncs van fer diverses assemblees bastant complicades, però van veure que realment podria ser una eina útil pels centres d'estudis i van decidir formar-hi part.
Llavors, perquè, Mari Carme, perquè acabem d'aclarir-nos, quina diferència o quines diferències més significatives hi ha entre la coordinadora dels centres d'estudis de parla catalana i l'Institut Ramon Muntaner?
A veure, la coordinadora és una entitat de caire federatiu que actualment està formada per uns 85 centres d'estudis i que dona suport a aquestes entitats que hi són adherides. En canvi, l'Institut està format, té un patronat que està format meitat Generalitat de Catalunya, meitat coordinadora de centres d'estudis i nosaltres donem suport a tots els centres d'estudis dels territoris de parla catalana, siguin o no de la coordinadora. Per tant, tots els projectes, totes les iniciatives que duem a terme són obertes a tots, a totes les entitats que tenim registrades nosaltres. Aquesta seria una de les diferències principals. A part, la coordinadora, pel fet de ser una entitat federativa, doncs, la gent que hi participa doncs, té unes quotes que ha de pagar perquè els ofereixen uns serveis. I també doncs, el fet de formar part de la coordinadora també fa que tinguin també una veu més important dintre de l'Institut, no? Perquè forma part del patronat.
Llavors, la vostra funció, tal com tu dius, és el suport als centres d'estudis. Però què enteneu vosaltres exactament per centre d'estudis? Quins perfils s'inclouen dins d'aquest concepte?
A veure, és complicat trobar perquè els centres d'estudis com he dit abans, doncs, són molt heterogenis, hi ha moltes, igual que tracta moltes temàtiques, doncs, també són molt diversos en la seva forma, en el seu funcionament, però bàsicament nosaltres entenem per centre d'estudis una entitat privada sense finalitat de lucre, que té una entitat jurídica pròpia i que es dedica sobretot a la recerca i al dinamisme cultural dins el seu àmbit més immediat, normalment el local o el comarcal, o que també treballa per una temàtica determinada. Cada vegada ens trobem més centres d'estudis que s'especialitzen en una temàtica o en un tema històric, en un moment històric determinat. Normalment són entitats que funcionen gràcies al voluntariat, són entitats que doncs neixen gràcies al fet que hi ha moltes persones que tenen uns interessos comuns i que decideixen tirar endavant aquests projectes i, per tant, doncs, són entitats amb una base social molt important.
I quins són els objectius que us heu proposat assolir a l'Institut Ramon Muntaner?
Doncs, com dèiem abans, la nostra funció principal és el suport a la recerca i a les activitats dels centres i instituts d'estudis, i també, sobretot, la difusió de la ingent producció i dels ingents projectes que tenen aquestes entitats, que sovint som força desconeguts, no? A tot el territori nosaltres tenim localitzats uns 250 centres d'estudis que fan una feina importantíssima en el seu espai, en l'espai on treballen, i en canvi sovint és força desconeguda, no? Més enllà del seu propi territori.
Molt bé. I quines línies d'actuació us heu marcat a l'Institut?
Sí, tenim bàsicament dues línies que anem treballant. Una és línies d'ajuts, no? Ajuts a la recerca, ajuts a la realització d'activitats, ajuts per publicacions, aquests són un dels més recents que hem tirat endavant, perquè, doncs, com dèiem abans, el suport econòmic és important per a aquestes entitats, perquè bueno, es basen en el voluntariat, normalment tenen pocs recursos i, per tant, aquestes línies econòmiques són importants. Però també, com que creiem que és molt important la difusió, hi ha molts projectes que són projectes comuns que es creen a partir de les necessitats que nosaltres detectem en el món dels centres d'estudis, i a partir d'aquí es creen aquests projectes que oferim a tots els centres d'estudis que hi vulguin participar, com per exemple el portal que tenim a internet, on és una gran base de dades on estan tots els centres d'estudis. Després fem una jornada de cultura i recerca local que se celebra anualment a diferents punts del territori, coincidint amb la capital de la cultura catalana, i que és un dia de trobada de centres d'estudis, però també de donar-se a conèixer. Fem un calendari anual amb totes les activitats que els centres ens transmeten, i això permet també una mica la coordinació i la creació de xarxa entre els centres. Vull dir que són projectes que bàsicament tenen aquest objectiu de difusió i de crear xarxa i coordinació entre els centres d'estudis.
Llavors, les relacions que s'estableixen entre l'Institut Ramon Muntaner, els centres d'estudis i els investigadors, quina línia segueixen?
A veure, nosaltres intentem fer el màxim de difusió de tots aquests projectes i d'aquestes activitats. I els centres d'estudis reben tota aquesta informació i, depenent dels seus interessos, de les seves necessitats, doncs s'acullen amb un tipus de línies d'ajuts o amb un tipus de projectes. En el cas dels investigadors, doncs els investigadors a través dels centres d'estudis poden desenvolupar els seus treballs, però a més el que fem és que en fer tanta difusió de la recerca, de les publicacions que fan els centres d'estudis, estem posant a l'abast dels investigadors, per exemple universitaris, un tipus de recerca que habitualment no es coneixia o que es coneixia i era poc accessible.
Un cop heu fet les convocatòries per activitats i recerques a tots els centres d'estudis, llavors és voluntari, no, aquesta participació? No han de seguir un camí determinat? O...
No, la gent presenta les seves propostes, hi ha unes comissions, es fan unes resolucions i després la gent, depenent del projecte que sigui, doncs ell desenvolupa el seu projecte, presenta unes memòries per explicar-nos una mica què estan fent, però nosaltres en cap cas intervenim en l'activitat del centre. No.
I on esteu ubicats?
Tenim la seu social molt a prop d'aquí, al Mas de la Coixa de Móra la Nova, i doncs, bueno, tothom està convidat a fer-nos la visita quan vulgui. A més, ara tenim un fons bibliogràfic cada vegada més important, que recollim gràcies a les donacions que ens fan els centres d'estudis, i que, per tant, crec que també, si algú està interessat a venir-lo a conèixer o a fer-lo servir, doncs pot venir quan vulgui.
Molt bé, doncs. Per finalitzar, però per no perdre el contacte, ens podries informar del vostre telèfon, correu electrònic, pàgina web?
Sí, el telèfon és 977-4017 i a través del portal www.irmu.org podreu conèixer una mica totes aquestes activitats, projectes, línies d'ajuts i per descomptat que tothom que estigui interessat i que vulgui més informació, doncs trucant el podem informar de tots els projectes i li oferirem tota la informació perquè pugui començar a participar en el que els sembli més interessant o en el que en aquells moments pensin que els hi pot anar més bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Mari Carme, per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Ens mantindrem en contacte amb la vostra entitat i ens agradaria poder trobar-nos de nou en una altra ocasió per aprofundir en alguns dels vostres projectes.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vale, gràcies.
La música ens acompanya sempre, eh? I és també protagonista al llarg de la nostra història. És temps per a la banda sonora de la història. Us deixem amb Pere Audí.
La banda sonora.
La humanitat ha utilitzat les coves de moltes formes al llarg de la història. L'Àngela ens acaba d'explicar el cas de la cova de la Bisbal, utilitzada com a hospital. Durant la prehistòria i en alguns casos fins fa poc, també s'han utilitzat com a refugi, com a lloc on dormir, menjar, desar tranquil·lament el fruit de la cacera. Tenim la famosa cova de Tapuerca, a Tapuerca, on una part era utilitzada com a cementiri. Però no únicament es dormia i es feia el menjar, també se les decorava amb animals o signes estranys que encara ningú ha interpretat d'una forma incontestada. Hi trobem Altamira, la capilla Sixtina de l'art parietal, o les coves del Perigord francès. El priorat, la cova de la taverna, que esperem que cap repujada d'embassament tapi per sempre. Allí es pot admirar un cèrvol pintat fa milers d'anys. Però potser la cova més famosa de totes sigui la d'Ali Babà, on els 40 lladres posaven a bon recer els fruits de les seves malifetes contra la propietat. Quina metàfora més maca de paradís fiscal! Ara les paraules màgiques, àbrete, sésamo, s'han convertit en codis bancaris xifrats, utilitzats per aquesta mena de, màgia moderna que s'anomena informàtica. Ali Babà, personatge entranyable de contes d'infant, emulat i superat per tants que aprofiten o creen ocasions per a robar, aquests bastant menys entranyables. Fa poc en va morir un, que presumptament havia convertit la fins aleshores honorable Casa de la Moneda xilena en una mena de cova des d'on robar i d'on guardar el fruit del seu expoli d'un país dominat amb mà de ferro pels seus soldats i la policia secreta. Perquè sí, senyors i senyores, el salvador de la pàtria Augusto Pinochet estava acusat d'haver robat, presumptament, milions de dòlars a la pàtria que devia, que deia voler salvar. Assassinar, torturar, robar, presumptament dic, sembla que era la seva manera peculiar de fer-ho. Avui us deixo amb Pablo Milanés i la cançó Jo pisaré les calles novamente, amb la memòria posada en tots aquells i aquelles que presumptament foren torturats, assassinats, violats, robats durant la dictadura d'Augusto Pinochet a Xile. Avui els xilens poden caminar una mica més lliurement per Punta Arenas, Santiago de Xile, pel desert de sal d'Atacama.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será.
Hem arribat ja al final del nostre programa i del viatge d'avui. Esperem que us hagi interessat i hagueu passat una bona estona.
Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, Podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-83-11-35 o adreçar-vos al nostre correu electrònic, que és laradio@falset.net. Ens tornarem a trobar en antena amb el nostre programa Temps era temps el proper mes aquí a Ràdio Falset. Us deixem, doncs, amb Petites coses.